Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un dels convidats d'avui deia fa una estona What a time to be alive, no? I crec que seria bon títol del programa. What a time to be alive.
No, avui el títol del programa és Highway to Hell, que estem al 666.
Sí.
No.
O The Number of the Beast,
de Maiden, clar que sí.
No sóc especial entusiasta del heavy i porto tota la setmana fent homenatge, escoltant cançons heavies. Programa 666, com no, tenim aquí el dimoni. El dimoni en un... Com era la cançó aquesta? El dimoni del Tomeu Penya.
Però... Vist des
tinc
de...
el dimoni dins jo, tinc el dimoni dins jo.
Però vist del món occidental, perquè el món oriental o la resta del món, el 666, li digues igual com el 578.
Ja, sí, tens tota la raó. Dani, fas molt bé. Sí, està molt bé perquè el Dani no només ens porta el contrapunt europeu a les nostres vicissituds des de la visió sueca, sinó que a més li afegeix la visió...
Tailandesa
de la història. Bueno, a part dels habituals, avui tenim en Josep Ruano. Hola, Josep.
Bones, què tal?
Molt content de tenir-te. Deixa'm
igualment,
que saludi... Sí, molt. Ja feia dies que necessitàvem la teva presència perquè el Dani sol és incapaç de contenir-ho tot. Bones a tots els que ens esteu seguint en directe. Crec que estem en directe, no ho he verificat, diria que sí, a YouTube. Com sempre, gràcies.
Si diuen, saluden sí, i...
Que diguin alguna cosa al xat.
Exacte, dieu alguna cosa al xat, saludeu... etc. Vale, dos temes damunt la taula molt ràpids.
Primer de tot, jo tinc una cosa.
Anem a fer el psicòleg.
No, és el psicòleg. Simplement perquè just abans de començar estava mirant el correu i he rebut un correu de la mailing list, de la newsletter del nostre amic Jordi Martínez, vale, que té el seu wellness financer, i ha fet una entrada, diguéssim, parlant doncs, de conceptes de finances personals a partir de la pel·lícula Pulp Fiction. I m'ha agradat molt utilitzar la idea de la maleta misteriosa dient doncs, que no hem d'invertir en el que no entenem, que hem de tenir un fons d'emergència com el senyor Llop, i pensar, doncs, està molt bé recordar els mosseguis doncs, que tenim uns quants mosseguis que tenen unes newsletters molt interessants, com la d'en Rubén o la del mateix Josep, que darrerament no escrius, no hi ha
no,
aquestes entrades...
No, mira, en els últims dos anys he fet una entrada només. Va morir el meu pare, vaig fer una entrada al cap d'un any, just al cap d'un any, que és l'última que hi ha, i no n'he fet cap més, però... Espero que en aquest mes de juny em vindrà una o més d'una, perquè és un tema que porto treballant que és bastant llarg i no sé si ho farem una sola i agarra-me o si seran diverses. Ja vindran.
Bueno, és comentar això, és que diguéssim que a l'òrbita m'ho seguien unes quantes newsletters xules. Aquesta d'en Jordi m'ha agradat molt, li acostumo a llegir, diguéssim, en silenci, però tant en tant s'ha de reconèixer que hi ha coses xules.
Abans de tractar els dos temes que ja els anuncio, però abans d'entrar, anem a parlar del Papa de Roma, com és el 666, no, l'encíclica i la IA, que és un tema que n'hem tractat en el grup, i un altre que ha passat, no m'he entrat en detall, crec que avui en Rup publicava alguna cosa, sobre la necessitat de començar, bueno, que les empreses punteres i destacades sobre la IA s'estan veient pressionades darrerament per començar ja a tenir... retorn de la inversió o beneficis, i que
no,
això està condicionat...
Retorn de la inversió els hi falta...
Molt, molt.
El retorn de la inversió sí. No hi ha... Sí,
de
fet, ja no és el retorn de la inversió, ells el que diuen és que tenen que agafar i que invertir 100 vegades més en infraestructura.
Sempre deixem el Dani per l'últim moment, i avui no m'agradaria que això passés, perquè ja no està ni al mar...
Estan aquí fent-li maco en Enrico.
En Enrico, clar. I m'agradaria... A veure, això que explico no és res per... Sí, no és res secret, perquè el Dani ho publica a Mastodon.
Sí.
dispara.
No, estàvem seguint aquest capítol per entregues de... perquè, clar, a Suècia t'acomiaden avui, però no plegues fins d'aquí 6 mesos. Cosa
set.
Que és...
Bueno,
o 7. Sí.
M'haguessin pogut obligar a treballar 7 mesos a l'empresa, sí. Però que en seran 3.
Que és una història que ja m'ha explicat sovint, que és com allò que la parella trenca, però que has d'estar convivint a casa amb l'altre durant tot aquest temps, que no és...
Sí.
No sé si és el més adequat. I això genera, per una banda, que també tu hem llegit, situacions curioses, perquè, clar, òbviament, emocionalment, tu ja no hi estàs implicat, d'acord? ¿Vale?
Exacte.
I, per altra banda, et passen coses, com és que clients que eren de la teva encara actual empresa, de la qual ja estàs acomiadat, et truquen per fer entrevistes de treball, no?
Sí, exacte.
Explica'm una mica, per posar context, però més que res per entendre, perquè sempre aquest contrapunt de la societat sueca ens va bé per entendre lo malament que estem, ¿vale? O lo bé, en alguns capítols. Ah, això i la burocràcia, que és un tema que el Ludo li rebenta i que tu n'has sigut testimoni aquests dies. Sí, sí.
Sí, la veritat és que sí. Doncs mira, aquí a Suècia, quan t'acomiada, no existeix el finiquit? No. Però
es diu... Es diu... bestreta.
Liquidació.
Bestreta, liquidació.
No, liquidació.
Sí, va. Liquidació.
Sí, bestreta de seguida.
Doncs la liquidació.
Sí, una bestreta doncs... quan et donen diners abans, per exemple, per fer un viatge per l'empresa i et donen diners per...
Correcte.
De caixa petita. Mm-hmm.
Va, doncs ja et donen uns diners d'indemnització de tants anys, no, tants dies per any treballat.
Aquí, és el mateix que tenim aquí. A Suècia no existeix.
No, això a Espanya. Però aquí a Suècia no existeix això. Aquí el que existeix és, si depenent del número d'anys que treballis, et donen uns mesos d'anticipació al teu acomiadament.
Seria com un garden leave. O sigui,
exacte. Sí, no, jo no ho hagués dit millor. Doncs, per exemple, en el meu cas, que porto més de 10 anys treballant, t'han de donar un mínim de 6 mesos. Després, a partir d'aquí, és negociable. A mi m'han donat 7 mesos. I d'aquests 7 mesos, 3 els he de treballar, que acaba el 31 de juny, i a partir d'aquell moment que entraran 4 mesos que a mi em pagarà l'empresa, però no hauré d'anar a treballar. A més, en els papers que hem firmat, puc començar a facturar si jo volgués, o puc treballar en una altra empresa.
I et continuarien pagant si tu treballes amb... Aquest pacte no es trenca encara que tu trobis feina i continuïs treballant amb
una altra persona. Jo el que veig aquí és que hi ha com una opció molt eficient. Hi ha una sèrie d'eficiències en les intencions que hi ha. Primer de tot, si jo sóc un empresari i decideixo acomiadar-te, si jo tinc que agafar i donar-te una morterada, per exemple, aquests 6 mesos que et donen, si te'ls tinc que donar de cop, per mi pot suposar un problema de caixa. Perquè... tinc 4 treballadors, em vull fer fora un i tinc que pagar-li 6 mesos de cop, potser no els tinc. I aquests 6 mesos a mi em donen una flexibilitat financera com a empresari. L'altra és que no tens que anar corrent cap al CEPO a demanar que et comencis a cobrar, perquè com tinguis un problema i no treguis un paper que toca i t'hagis d'esperar 3 mesos a cobrar, potser no pagues el lloguer. I això et pot representar un problema, amb el qual tu tens una seguretat i d'alguna manera aquest temps abans et dona tu com un temps per reinventar-te laboralment. És a dir, tu ja saps segur que has de marxar, pots començar a buscar la feina... I, és a dir, tot està pensat perquè hi hagi menys tensions tant en l'empresari com en el treballador, com fins i tot en el sistema públic. Perquè el sistema públic, si tot va bé, tu ja t'has trobat una altra feina abans d'acabar aquest període i, per tant, no has d'entrar a cobrar de l'atur, amb la qual cosa és tot com molt eficient i com molt ben pensat.
I com funciona això, Dani, d'aquests mesos? Vull dir... els paga l'empresa, els paga l'estat dels impostos que ha pagat l'empresa o que has pagat tu.
Els paga l'empresa.
I això és però és obligatori per llei o és un pacte privat, com si fos
És un pacte... per llei serien 6 mesos, però o sigui, aquí ja truco, perquè l'empresa on estic jo ara està, podríem dir, dins del sistema, podríem dir. Té un altre nom, però està dins del sistema. Si no estàs dins del sistema, poden fer els que els hi doni la gana. No, per això aquí a Suècia no tenim un salari mínim interprofessional, no existeix, sinó que cada sector doncs, té el seu sindicat, podríem dir.
I si el conveni col·lectiu.
Sí, un conveni col·lectiu. L'empresa no té l'obligació d'entrar en aquest conveni, però podríem dir que és un al·licient si estàs buscant una empresa doncs, que estigui dins d'aquest sistema col·lectiu. Abans, farà uns quants anys, abans de que es fusionessin amb l'empresa que es van fusionar fa 3-4 anys, no estaven dins del conveni col·lectiu. Jo no em pujaven el sou, estava congelat, i te l'han de pujar per llei si està en el sistema col·lectiu. Vaig trucar al meu sindicat i em van dir que no podien fer res perquè, com que l'empresa no estava dins d'aquest sistema col·lectiu, doncs no podien fer cap pressió, no podien fer absolutament res. I clar, jo els hi vaig comentar, però i què faig? I em van dir, la propera vegada que vagis a buscar feina, busca una empresa que sí que estigui en aquest sistema col·lectiu.
Que passa que això està molt bé, perquè això està molt bé, però això només funciona quan estàs en un sistema on l'atur és estructural. Si tu estàs en un sistema on l'atur tens un atur endèmic, com per exemple a Espanya, doncs, que hi ha un atur endèmic, tant per gent doncs, que viu, diguéssim, doncs, de les subvencions o per gent doncs, que està en l'economia submergida o que estan a tot arreu, o simplement gent que no pot trobar feina o perquè viu a llocs on no hi ha feina. És a dir, clar, per això la gent acaba patant tothom a prop de les ciutats, les 4-5 ciutats grans, i la resta d'Espanya es buida, amb la qual hi ha un
part... I perquè Rodalies va com va, el transport públic és...
Hi ha tota una sèrie... Hi ha vegades, escolta, si tu estàs vivint a segons on i tens que anar a treballar, potser et surt més a compte cobrar del paro o la subvenció
Suècia
que toca
també
que
moure't. També hi ha economia submergida i no, pas,
sí, sí, sí.
I no poca, per no, que has dit alguna vegada.
Van demanar que sí. Tornés al caix.
El que he de matitzar, per exemple, l'atur aquí no és obligatori. Has de pagar a part l'atur. És a dir, jo pago com
tu com a cotitzant, tu com a treballador.
Sí, com a cotitzant,
si vols cobrar atur quan no estiguis treballant, ho has de pagar voluntàriament a banda.
Exacte.
Clar, perquè donar amb el model de la motxilla austríaca, no? O sigui, suposo que tu cobraràs d'atur són els diners que tu has posat.
No.
O sigui,
no.
Tu pagues per pagar atur en els altres o pagues per tu quan estiguis...
Jo pago per quan estigui. No és com el que la motxilla aquesta...
La motxilla austríaca és amb les pensions, que és que els que estan pagant no estan pagant en els pensionistes d'ara, sinó que va amb una bossa per quan ella jubili. Mentre que a Espanya i a França i en altres llocs...
Perquè és un
gastar. Com funciona és que tu pagues per pagar en els que ara cobren.
I esperes que quan tu cobris hi hagi algú que pagui.
Quan toqui tu hi hagi algú que pagui, esperes això, sí. Exacte.
I a Suïssa, el sistema aquest de pensions està repartit en tres canals diferents. Un, que és el de l'Estat, és a dir, que una part d'això sí que t'ho cobren de la nòmina i és com una part petita o no és la part més important, ¿vale? Una segona, que és com si fos un pla de pensions que està sotmès a possibles inversions però que tu, en principi, no pots tocar, però no és el servei públic, sinó que tu el pots col·locar a diferents llocs. ¿Vale? Tens opcions, assumint més risc, no més risc. I un tercer, que aquest és lliure i tu pots fer amb ell el que vulguis. O sigui, aquests diners de la tercera via, i això al final és bastant positiu, perquè la gent comença a espavilar-se aviat de què
aquí
ha de fer.
Tenim el mateix,
pren la consciència que són els seus diners, no? els que rebrà el dia de demà com
aquí
a pensió.
Funciona igual.
Ara que estem parlant del sistema de pensions, m'agradaria recordar una cosa que he escrit avui en el grup de Telegram, i em sembla important. Jo fa més de 10 anys, i podeu tirar de maroteques, però bastant més, potser 12-13, que jo estic fotent la turra dient: tenim un problema de natalitat, hi haurà un problema de col·lapse de població. I fa més de 12-13 anys, ara se n'en donen compte a l'avantguàrdia, que estan dient, és que no hi ha prou criatures, que hi ha països com Corea del Nord, que estan a Corea del Sud, que estan amb natalitat de sota 0,7 criatures per dona, on la cultura aquesta de prohibit entrar criatures i prohibit entrar animals ha passat a dir, ara no hi ha criatures, ara què feu? Dropus. I és un problema. I és un problema multidimensional, no hi ha solucions fàcils, però realment, és dir, o sigui, per exemple, una de les coses que avui he llegit és la idea aquesta de que s'ha tornat tan complicat criar una criatura, segurament perquè les empreses que fan negoci del sector de bebès has de donar una educació equilibrada, estabilitat emocional, biberons esterilitzats i una baby Jorn i baby Einstein i no sé quantes coses, que al final ens han fotut tanta pressió als pares que la gent diu, mi saps que és tan difícil
ens
que em compreu un gos.
La vida.
Ens sí. Han complicat tant la vida que em compreu un gos. Clar, jo quan vaig tenir el primer fill estabilitzava
Europa,
els biberons.
Europa hi ha més mascotes que persones, eh?
Sí, sí.
És un negoci de puta.
Però a veure, Catalunya,
un mascota
les Catalunya,
pots tenir tota la vida, Josep.
I a Catalunya
Josep.
Hi ha més porcs que persones. També.
Això abans que criessin porcs.
Això abans que criessin porcs.
Sí, home, sí.
A veure, un moment. Ahir vaig veure una dada...
I el palco del Bernabéu també n'hi ha.
Sí. El que anava dint Marc, que aquest allà sí, és ben sí. Cert. Jo també, amb el primer, si cau el Pipo Terra, si no segueix...
L'esterilitzadora Vigurons...
Amb el tercer... Jo estic aquí, no em vaig tenir mai, però si vull dir-ho i tal. Amb el tercer, que no maten greixa, escolta'm.
Sí. No maten greixa, escolta. Allò d'escalfar el Vigurons, tindre l'aigua que l'entona pel Vigurons, en prepara... no, aquí, urxateta i...
El món no és homogeni. Ahir mirava les dades de finals del 2024, a principis del 2025, sobre l'edat mitjana per diferents espais i continents. ¿Vale? El que és l'Europa occidental, estem gairebé tocant els 45 anys. En canvi, a Àfrica no arriben als 18, estan als 17,5. És abismal la diferència.
Sí, sí, sí.
Per cert,
total.
Xina ha reduït... O sigui, la natalitat a Xina ha caigut d'una manera espectacular de fa temps, eh? Més enllà de les prohibicions
però,
que hi havia.
Però a Xina, a més, no és que hagi caigut, és que la van agafar abans de que la piràmide poblacional parés, a Xina van agafar i van dir, ui, és que tenim massa gent, i van fer lo del One Child, One Policy, amb aquella mesura absolutament feixista, terrible...
One Child Policy.
Que allò és el que feia és que les famílies tenien una criatura, però la tenien... Si els hi sortia una nena d'ent que havien avortat i la nena acabava doncs, a llocs com Catalunya o com Estats Units o com a Canadà, moltíssimes nenes que avui en dia tindran sobre entre els 20 i els 30 anys doncs, van acabar venint cap aquí d'aquesta manera. I ara, de cop i volta, el que va passar és que el One Child Policy es va tornant One Child Culture. Després de tants anys quan va dir no, ara podeu tindre més fills, la idea aquesta de família nombrosa, tindrem molts fills i no passa res i el segon fill és molt més fàcil que el primer i el tercer tal i el quart i escolta, ja, cheaper by the dozen, doncs no va arribar i s'han quedat amb una cultura d'una família, d'un criu amb una família.
Tenen un problema amb la natalitat
a
la Xina.
I a més a més...
Això és... amb el sentit que tu deies, quan la població no es renova, amb una o dues generacions hi ha un hecatombe. Ludo,
el tema és què passa amb el mercat laboral. Per exemple, quants diners, quants estalvis hi ha posat avui en dia en el totxo? D'acord? Per molt que tenim ara, per exemple, que una generació que està entre els 20 i els 30 anys que no aconsegueixen comprar una propietat perquè està tot agafat, val? És a dir, compte, algú té que viure-hi. I a la que els baby boomers es comencin a morir, que recordem que eren boomers, per tant que quan cauen molts, cada 10 anys n'han de caure molts, és a dir, de cop i volta, en un moment determinat, començarà a aparèixer molt de totxo disponible.
No, Marc. No, perquè el totxo està en unes mans... que no l'alliberaran de cop.
No l'alliberaran de cop. Es moriran.
Mira, perdoneu, per anar fent participar la gent que ha anat saludant. Sergi Bones diu, diu en Sergi Casamiquela, diu, sí, ja fa molts anys que la piràmide poblacional està invertida, però torno a posar el seu d'això, però és normal, amb el cost de la vida actual i els salaris que hi ha, jo dubto que arribi a tenir jubilació.
No crec que tinguis cap problema. O sigui, si tinguéssim problemes de jubilació, llavors hi haurem problemes realment xungos i el no cobrar jubilació serà el menor dels nostres problemes. La jubilació, al final, és una decisió política. Fixeu-vos una cosa, quants anys fa que no estan tocant els trams d'Hisenda? Això vol dir que ens estan estat pujant els impostos a través de la inflació? Jo sóc el govern, aprovo... Com?
Que totalment.
Totalment? Totalment, jo...
Està per aquí en David Acacio, que també li donem una abraçada molt forta.
Hola, David.
per les implicacions emocionals que té amb nosaltres.
Però tu agafes i ets el govern i aproves durant anys consecutius, no, 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 tenemos que recuperar el poder adquisitivo, vamos a aumentar l'IPC i que se paguen sueldos i no sé què, i no toques, no toques els trams, i tu tens, per exemple, a nivell de patrimoni, a nivell de patrimoni, tens que els preus de les vivendes es multipliquen, però tu no toques els trams de patrimoni, amb la qual gent que ha pagat tota la vida un piset i se n'ha comprat un altre i de cop i volta tenen que pagar impostos de patrimoni. Toca't els collons! O sigui, això, amb la qual és dir, vale, estarem d'acord o no estem d'acord, però evidentment hi ha una decisió política de que han d'entrar més impostos perquè s'han de pagar coses. Vale? Llavors dic, bueno, és una decisió política, no és una qüestió de quants diners hi ha a la caixa. I s'imprimiran els diners necessaris.
I tinguem present una cosa. Fa 10 anys, com a mínim, que no hi ha, perdó, que no hi ha construcció a Catalunya. No hi ha construcció.
No, i s'allibera contra gotes. Perdona, avui, Josep, no hi ha construcció, però hi ha un grup de tenidors de terrenys de sòl
Aquí el Maresme en tenim, de construcció.
Però, escolta'm, fa 10 anys que hi ha poquíssima construcció i estem en una Catalunya de 8 milions, que ja es dona per descomptat que anem a una Catalunya de 10 milions. Per tant, cal més habitatge. Perquè si anem a 10 milions hi haurà més gent que necessita habitatge.
I en més termes nets, hospitals,
sí, però,
i no,
no,
més sanitat.
Si anem a 10 milions d'habitatge, si venim a 10 milions d'habitants,
sí,
és perquè ve gent. No perquè naixi gent.
No, totalment d'acord, està clar.
I quan ve gent, el problema és sempre es genera algun tipus de tensió.
Sempre. Vale?
Perquè, a veure una cosa, o sigui, el terme xarnego és perquè en un moment determinat hi havia una tensió determinada.
Sí,
i a Mallorca en diem forasters. O sigui, ara avui en dia en diràs d'una altra manera, vale? I estarà vinculat al color de la pell. Abans estava vinculat a l'accent i del poble que venies.
Totalment. Vale? Llavors, fa 10 anys que es construeix molt per sota del que faria falta, de la necessitat que hi ha cada any d'habitatge. Construir una vivenda i vendre-la suposa, sobre el terreny, pagar d'un 30 o un 40% en impostos sobre el preu que es cobra el terreny. I de la construcció de la vivenda te'n vas un altre 30%. Però és que, a més, si estàs en segons quines zones, i a Catalunya la immensa part del territori està considerada territori tensionat, val? Però si anem a segons quines parts, i particularment en Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona reserva el dret davant d'una construcció nova o una rehabilitació integral reclamar un 30% de l'espai de vivenda per ús social. Jo estic d'acord que s'ha de fer vivenda social, zero dubtes. Ara bé, si es carrega tot en el sector privat d'aquesta manera, qui s'atreveix a construir? Ningú.
També hi ha un tema de coherència.
Llavors anem a discutir. Volem habitatge per tothom? Evidentment sí. Molt bé. On podem construir? Barcelona, dintre no es pot. Toquem el Prat? No, que ara ho diguem, prenent de conya, algú s'enfadarà. Que hi ha els ànecs.
Les carxofes.
Sí, bueno, depèn de quina part del Prat. Sí, Garricarda, els ànecs. Toquem tot el corredor... com es diu això? Tot el corredor que va cap a Manresa i demés? No ho podem tocar.
El del Llobregat.
En els Vallesos, què fem? Clar, si volem tot el territori protegit, no construir és caríssim i ho carreguem tot el sector privat. I a sobre el sector públic diu d'agafar el sector privat, a més dels impostos, me'n quedo un tros per fer vivenda social. I ara diré una cosa que potser no agrada sentir, però és que trista realitat, m'ho explicava una persona no fa massa també, que deia, hem construït un edifici i són pisos d'alt standing, xulos, vistes al mar, o per què no, no sé què. Diu, 30% ens el reclama l'Ajuntament i reclama els que tenen vistes al mar per portar-hi gent que no pot pagar-se una vivenda, que està en situació d'exclusió. Automàticament el preu de la resta dels pisos baixa. I per tant,
i de tot el barri.
I per tant, hi perdo
i
diners.
Tot el barri.
Per tant, no puc construir, perquè hi perdré diners i no vull subvencionar d'aquesta manera. I en aquí, afegim-hi, no? a sobre tot això, que 10 milions d'habitatges necessiten molta més energia que tenim ara. No volem moguins de vent.
I sanitat.
No volem
escoles.
Però no volem moguins de vent. No volem nuclears. No podem fer més pantans. No volem cicle combinat.
És que són molt sostenibles. Són molt sostenibles.
No volem línies d'alta tensió per comprar corrent a fora. I a més hem de ser, diguéssim, sobirans amb alguna cosa, no? Llavors,
sí, com ho fotem? Sí, no, que li comprem tot a l'Aragó.
Clar, com ho fem?
No, Josep, quan vas
en
cotxe...
Una cosa addicional que ha dit en Josep. Hi ha un tema addicional que acabes de dir tu. I és que avui en dia edificar, construir, és caríssim. vale?
Sí, sí, és que no, no surt a compte.
Si
això és una construcció.
Si, només surt a compte si són grans tenidors o si grans empreses que fan construcció.
No, grans empreses, no grans tenidors. Que un gran
Parlo de terreny. Parlo de terreny.
Sí, sí,
Grans empreses que, a més, només aquestes se'ls obre l'aixeta del crèdit, vale? I el crèdit li otorguen als grans bancs, a tot arreu, no només aquí, arreu. O sigui, hi ha un problema greu de... Sí. A veure, ens hem anat de mare, perdoneu, que us hagi tallat, ens hem anat de mare, que estàvem escoltant el Dani, que no ha acabat en absolut d'explicar-nos la seva situació, i no hem encantrat amb els temes d'avui.
Només comentar que si aneu amb cotxe, si feu, per exemple, el viatge, per exemple, des de Narbona fins a Múrcia, val? De Narbona a Múrcia, veureu, només quan tu
baixes per... Això es diu corredor mediterrani.
Fas l'autoruta del Soleil, que vas per França, i tu veus de cop i volta que veus hi ha una densitat de població molt baixa a tot el que és la Catalunya Nord, tot això. Hi ha una miqueta aquí, una miqueta allà, hi ha certs nuclis, hi ha coses, hi ha molta energia renovable, vale? I llavors tu entres a Catalunya, comences a trobar gent a Girona, i a partir de que arribes a Sant Celoni, són polígons industrials pràcticament fins que arribes a Granollers, fins que arribes a Martorell, vale? On ja deixa d'haver-hi res. Vale? I llavors vas trobant-te pobles,
vinyes,
i vas trobant-te coses.
I
llavors,
vinyes.
Quan surts, quan atreveses aquella zona on no hi ha autopistes i l'autopista sembla que l'hagi arrossegat un Klingon i un kaiju, l'hagi arrossegat amb només dos carrils, amb aquella autopista feta una merda, amb 80 quilòmetres que sembla que no hi ha cap autopista, cap gasolinera, perquè sembla que no s'hagi de travessar des de Tarragona fins a Castelló. Quan arribes a Castelló, es comences a trobar ja autopista millor, una miqueta de coses de platja i renovables a pinyó. A la que vas per Alacant, a la que arribes a Alacant,
molins, plaques,
aterres a Sevilla, vale? I has de tancar la cortineta de la porta de la finestra de l'avió dels reflexos de les plaques fotovoltaiques de tot arreu. Conduint de Sevilla fins a Càceres, plaques fotovoltaiques a punta pala, molins a tomar pel cul. I una densitat poblacional tremenda. Llavors, el problema és que tothom vol venir a Barcelona, però és que no hi cabem. No hi cabem, i això és tot el que està dient en Josep. No volem construir, no volem ficar energia, no volem línies d'alta tensió. Hòstia, és que volem estar missa i repicant campanes.
En Jordi està deixant molts comentaris que no tindrem temps de dir. Jordi, gràcies, però no te'ls puc traslladar, ¿vale? Perquè necessito que acabi el Dani i que entrem amb els temes que havíem pactat que anàvem a parlar.
Podem parlar la setmana que ve. Estem fent un programa satànic.
El Josep porta dues setmanes dient-me, i de què parlarem avui? Jo dic, no sé.
No, avui ja he dit que és el programa Cunyau barra de bar.
Sí, Cunyau barra de bar.
Sí, tu.
Dani, tanca la teva situació. Vinga,
no, precisament el que esteu parlant, em sembla que he fet un vídeo al meu canal de YouTube sobre la descentralització que hi ha a Suècia, per exemple, en aquest aspecte, perquè també és un gran problema que tenim aquí, que tothom vol venir a Estocolm, i el que ha fet el govern, o el que fa el govern, és portar doncs les oficines governamentals a ciutats de entre 50.000 i 100.000 habitants. Hi ha oficines, doncs, que l'oficina de... No sé, l'oficina d'aquesta, de la feina que jo avui he tingut l'entrevista, la seva oficina central està a 3 hores en cotxe d'Estocolm, per exemple. Hi ha una altra que està... els que donen les subvencions als estudiants està a 6 hores de cotxe, per exemple.
Aquí, Dani, no passarà això. Tot estarà a Madrid forever.
Sí, clar.
Bueno, o a Barcelona. O tu te'n vas a Barcelona, per exemple, o sigui, una de les experiències més divertides...
En relació a Catalunya, sí. Mm.
O sigui, per exemple, o sigui, la gent està parlant ara de les vagues i les manifestacions. La pobra gent que té que anar al Departament d'Ensenyament a reunir-se amb la consellera, el problema és com hi arribaràs, perquè no hi ha metros a prop, no hi ha metros a prop i no hi ha aparcament. És impossible anar allà al Departament d'Ensenyament, allà hi ha Augusto, i I el caos del trànsit que tens allà és horripilant, o sigui, és dir, tota Barcelona, tota Barcelona.
Aquí no fa falta que l'oficina central estigui a la capital, perquè tot es fa telemàticament. És a dir, pot estar a la Conxinxina, que tu no has d'anar a l'oficina aquesta, a tràfic, per exemple. Tu no has d'anar a tràfic.
Per cert, també hi ha hagut uns incentius, perquè vosaltres el mes de desembre, amb un metro de neu, tampoc estàs demanant a la gent que vagi amunt i avall.
Clar, també. Sí.
Això era abans, ara ja no tenen neu.
No, ara, i també que aquí, quan es fa alguna cosa per fer-ho online, 8 de cada 10 vegades, per ser generós, és com una merda punxada en un pal.
O ho ha fet Indra.
Perquè el bueno, és redundant, bueno, això, Marc. Ja.
Bueno, va, tanquem aquesta prèvia, sí, que ha durat
mitja hora. Això era la prèvia, era una prèvia satànica. Ara, sí. Ara anem per una part luciferica, va.
Si voleu, abans d'entrar, que per mi és un tema que crida molt l'atenció, que és la part, diguéssim, dels beneficis, de les punteres d'ahir, d'intel·ligència artificial. Parlem un moment de l'encíclica.
Sí, bueno, a veure, d'entrada van anar... A veure, hi ha una cosa que ja fa un temps que ens havíem estat queixant i que estàvem dient, és dir, a veure, el tema dels baptistes i els bootleggers, la gent de la intel·ligència artificial estan buscant regulació, estan buscant perquè la regulació el que farà serà que desaparegui qualsevol possible innovació. Ells saben que estan en un sector que, a mesura que el sector augmenta i que les coses es descobreixen, que molta cosa és open source, ràpidament poden aparèixer nous competidors, vale? I els hi ha anat molt bé, doncs, que aquí a Europa fiquem tot tipus de barreres, perquè vol dir que les empreses europees no podem fotre res, no es pot fotre res aquí a Europa, doncs perquè vam fer una llei, que així com la GDPR vam estar 25 anys per fer, doncs en 9 mesos vam fer una llei de la IA, i és una llei de tocar el violí, i com que no està clar el que diu la llei, ningú la pot complir i per tant ningú s'arrisca a fotre res, vale? És exactament el que està passant. I llavors una de les coses que juguen és a dir que és a introduir amb tota la mala bava el pensament apocalíptic i el pensament màgic, i el que t'estan dient són els científics de data science. Vale? Perquè bàsicament, a veure, tot el que tenim avui en dia amb els models de llenguatge grans és simplement, doncs, perquè hi ha uns càlculs matemàtics que són sumes i multiplicacions de determinants i prou, i no res més, amb alguns connectors i mecanismes de tensió i coses d'aquest estil, i cremar molta i fer moltes supressions, però el que passa és que hi ha un moment determinat és que apareixen unes propietats emergents, i comencem amb el pensament màgic. Això no ho ha programat ningú i apareixen unes coses. I apareixen aquestes propietats emergents, i com més tokens cremis i com més GPUs hi connectis i com més centrals nuclears fiquis en els centres de dades i com més fiquis Pornhub i llibres que has cremat literalment, els fiquis aquí dintre...
Més tonyines tindràs bullides ja directament.
Exacte, més tonyines tindràs bullides i de cop i tot tindràs aquestes propietats emergents. I això ho pot fer tothom, perquè aquesta àlgebra la pot fer tothom, i per tant, quina és la idea? Que ho regulin, perquè nosaltres que ja tenim el peix bullit, ningú més podrà bullir peix. I això està aquí dintre. I llavors començarem a parlar dels perills de la IA i del futur del treball i de la mare que els va parir i que es convertiran conscients, i a Skynet i el HAL 9000 i la vinguda de l'anticristo i su puta madre. A veure...
No, doncs, l'anticristo ja va venir, en Zuckerberg.
I en Bill Gates, sí, en Bill Gates, Bill Gates terceros, en Massi suma, sí, amb el qual ja ho tenim claríssim. Però almenys en Bill Gates ho fa bé, perquè se'n va a llocs així on hi ha canibalisme i es violen a criatures, com Déu mana, un satànic de dos collons, home, res de fer jiu-jitsu, allà, ja vaig a fer jiu-jitsu. Zuckerberg com a satanista no està donant la talla, tio, no està donant la talla, o sigui... En Bill Gates en sap, home, anem a agafar impulsar pandèmies i a dir que salvarem a tothom i fem... En Bill Gates en sap, home, no fotem. Si hem d'estar satànics, ens posem en Bill Gates. Llavors, hi ha una... Doncs, i això ens ho estan trobant cada dia, i els sopars de duro, i el Nick Bostrom, i que todos nos vamos a morir por culpa de la IA i los peligros existenciales, i su puta madre.
Oh!
Hòstia! Oh. Ja hi som
Rafael
tots.
Rafael Jesús, com avui és divendres.
Bona tarda a tots.
Hola, Rafael. Què tal, maco? Trobava molt apartada en molts dies.
Llavors, una de les, una de les
estem
coses...
aquí al mig del fregau, eh? Ja,
al mig
ja
del fregau. Sí, ja, sí. Ja, ja hem deixat de parlar, ja hem deixat de parlar de la vivenda a Catalunya. Doncs una de les coses que jo vaig dir en un congrés, com un keynote, i ho tinc publicat en articles d'aquests així acadèmics i tot això, vaig dir, un dels problemes que hi ha amb la IA és que la gent ho veu com una bola de vidre. Es presenta com una vidre. Jo vaig dir, ho veien com un palantir. Eh? Un palantir d'en Tolkien, una bola de cristall que té que donar...
Sí, sí.
Doncs dir, i no...
Ara sí que ha sortit d'Anticrist, en Peter Thiel.
Hombre! Hombre, a veure, en Benjamí està demanant-me que em llegeixi From Zero to One i me l'hauré d'acabar llegint ja que estem satànics, eh? Són 4 horetes d'audiollibre, encara caurà. Bueno, doncs a veure, jo ja estava parlant d'aquest tipus de coses. Llavors, ara, precisament, resulta que ja d'entrada el gairebé verbàtim, el Sant Pare utilitza la meva metàfora del palantir sense dir el palantir, però dir, escolta, no, aquí no hi ha cap element màgic. Coses que diu el Sant Pare...
Perdona, context, Marc. El Papa de Roma és matemàtic. És un senyor que és llicenciat en exactes.
Que tota aquesta, gent que està... No són tontos.
No,
ni molt menys.
Els papes de Roma segurament són els caps d'estat més preparats que hi ha, o dels que més.
Aquest
particularment és matemàtic, a més.
Imagina't. Tontos no ho són. Llavors, primera cosa que diu el Papa de Roma en la seva encíclica, dius, la IA no és màgica ni és immaterial. Sí, pràcticament el mateix que jo estava dient, jo i el Papa estem d'acord. Molt bé, vale, però el que diu és que pot ser utilitzat, es pot permetre amplificar la desinformació i barrejar tests fets amb opinions. Gràcies. Estem d'acord. I després diu, sense respecte pels fets, vale, la democràcia es debilita. És a dir, està agafant pràcticament citant en Ricky Gervais. Enrique Gervais tenint debats contra ser persones religioses, els hi deia Enrique Gervais, tu pots tenir la teva opinió, però tu no pots tenir els fets que tu triïs. I això ho deia en un debat sobre l'ateisme. Doncs el mateix argument dels ateus i gent com el còmic Ricky Gervais que els deia, no pots tenir les teves opinions, però no els teus fets, no te'ls pots inventar. Doncs resulta que el Sant Pare està dient això. Continuem, vale? Sense respecte pels fets, la democràcia es debilita. No podem construir una realitat a conveniència. Jo crec que estem d'acord, o sigui, estem molt papistes avui, o sigui, per ser satànics estem molt bé, no? Després, la IA imita relacions humanes, però no les pot substituir, evidentment, és com el porno amb el sexe, no? No. I de vegades la IA la pot fer servir per fer porno, amb la qual estem d'acord, i suposo que el Sant Pare en deu saber molt d'això, vale? Amb la qual no hi ha cap problema, vale? Evidentment, hem de tindre una educació crítica i alfabetització amb IA. El problema és que l'alfabetització no hi ha. Qui te la voldrà donar són els que estàvem dient abans, que parlaran de la bola de cristall, vale? I dels perills de la IA, i començaran a parlar d'ètica amb IA i s'ho posaran els pèls de punta de les tonteries que diuen quan parlen d'ètica de la IA. Vale? Llavors, no, de cop i volta, no rebutja la ciència i la tecnologia. Gràcies, no rebuig la ciència i la tecnologia, gràcies, però sí el pensament de que la ciència o de que la tecnologia resoldrà tots els problemes de l'univers. Que, evidentment, la idea de que tots els problemes seran resolts a través de mecanismes és un pensament satànic. Amb la qual cosa és dir, bé, estem d'acord. I bàsicament, i no podem tenir IA militar, vale? I per tant, i a més està dient que el problema, tot el que està vinculat a la IA no és un problema únicament tecnològic, com per exemple el tema del futur del treball no és un tema tecnològic, sinó que té un tema que veure humà, de que hi ha humans al darrere. És a dir, quan estan dient els tontos del cul de Microsoft, que estava dient un dels tios de Microsoft avui que deia, sortia en un dels grups d'IA que deia, és que primer deien que en 6 mesos tots els treballadors del coneixement estaríem substituïts, ara estan dient que un any i mig, s'ho han repensat. És a dir, no, tios, no, hi ha una sèrie d'inèrcies i de coses que la IA no podrà resoldre. O sigui,
no, ara diuen que no poden pagar, que els hi sortia més a compte els treballadors que tenien que pagar els tokens, que no poden pagar-los.
Lo curiós és, d'entrada, escolta, aquest papa, escolta, fantàstic, tot el que ha dit aquest senyor subscric, el problema està en que arriba aquest moment de la...
Qui ho
de...
diu? Qui ho diu?
Exacte, qui ho està dient? M'està donant aquesta dissonància cognitiva, dir, el pensament màgic, no, però i allò del...
és el que deia en Josep.
Del cos del hippie, tot allò, life, no?
Que tens un president dels Estats Units que diu el que diu i tens un papa que diu el que diu, no? Vull dir que el món està canviant molt ràpidament.
Sí, respecte al que has dit Tomàs de Microsoft, no és del tot correcte, eh?
No, Ludo, sí, Microsoft... jo no he dit res.
No, sí, el que tu has dit ara del tema de que els surt més a compte, pagar treballadors... Que,
no, clar, no, això no ho ha dit Microsoft, això
Microsoft
ho diuen...
Hi
ha empreses que,
sí,
que,
alguna,
que estan
Uber,
dient...
Sí, Uber, després en parlem, si vulgueu, però Microsoft està cancel·lant llicències de Cloud Code, però sembla que és per fer que els seus enginyers treballin amb Copilot CLI en lloc de Cloud Code, no?
Mm, sí, Codex, sense que és Codex.
No, el Copilot CLI.
Ah, el Copilot CLI és el de Microsoft.
Sí, en lloc que per darrere pots fer servir diverses coses. I va ser un reporter del The Verge qui va dir que, bueno, que alguna font m'ha dit que també hi ha elements financers a la decisió, però bueno... Això és
rumorologia. És totalment lògic que hi hagin elements financers per altra banda, Josep, no?
Sí, evidentment, sí. Però que a mi em pesa més el dir feu servir les meves eines, com també feia Amazon i tal, vull dir, això ho veig més lògic, no? I jugar un dog food.
Si no voleu comentar res sobre aquesta reflexió, que Ludo se l'ha mirada i, bueno, és així...
A mi el que m'ha sorprès això és dir, el gran sentit comú, dius, t'he fotut una de cop i volta, o sigui, una institució doncs, que tendeixen a ser reaccionaris fins que no ho són.
També, bueno, l'Església té això, que està, diguéssim, és una balança molt...
Et foten un
molt,
concili i de
és,
cop i volta
és una balança
canviamos
molt desequilibrada,
de
quin món. Estan, diguéssim, cremant gent a la foguera i de cop i volta accepten que la Terra dona voltes al Sol.
No, sí, dir, sí.
Són molt bons sabent en quin moment han de pujar, diguéssim, a una onada, no?
Sí.
És una empresa que porta
a part que el papa és matemàtic i això no s'ha de perdre de vista, és americà, és nord-americà.
Sí.
Que això també té una
però,
perspectiva interessant.
Una cosa, hi ha una cosa que no s'explica, però que busques i dius, a veure, l'etimologia de la paraula església, vale, no és d'origen semita. Vale, com era el rabí Jesus Christ, vale? El rabí Jesús no era semita, l'església era l'estructura de comandament d'una religió a Solus Invictus, també conegut com a Júpiter, i el Pontifices Maximus no era un càrrec semita ni cristià, sinó era un càrrec de l'Imperi Romà i que en el final de la República Romana el càrrec de Pontifices Maximus estava a la casa juliana, específicament d'un tal Julius Caesar, amb la qual cosa, a veure si entenem que l'Església Romana no té res a veure amb els deixebles de Jesucrist. Punt! Punt.
No,
o sigui, i
romana...
Sant Pau és un romà que agafa, és un semita que està a l'Imperi Romà i que agafa i diu anem a agafar aquesta secta de torracollons i els anem a agafar i reformar i els posarem a dintre de l'Imperi Romà com un recurs per estructurar l'Imperi Romà. Amb la qual cosa és dir...
És una història llarga, per això van haver-hi...
És catòlica, apostòlica i romana,
sí,
no
sí.
Cristiana.
No, perquè per si hi ha una altra església, que és l'ortodoxa, que està a l'altra
banda... No, tampoc l'ortodoxa és més papista encara, collons!
Hi ha mil històries. Sí, però no entrem
collons,
aquí, Marc. No entrem amb l'història de l'església. Sí, però no entrem amb l'història de l'església.
No, però sí, però entenguem què hi ha. O sigui, si parlem de cristianisme, podríem parlar de maniqueisme, o podríem parlar de l'església armènia, o de les esglésies coptes. Una cosa completament diferent. Els que han continuat és la continuació de l'Imperi Romà. L'estructura de l'Imperi Romà que genera una narrativa i ara aquesta i de cop i volta i per això tenim en un moment determinat tenim a Sant Agustí que diu com hem de pensar durant uns quants centres d'anys, després ve Tomàs d'Aquino que canvia les coses perquè puguem tindre el Renaixement i després agafem i fotem els concilis de Trento i després fotem els concilis Vaticans segons i anem canviant i anem pivotant.
On s'impartia la justícia en l'Imperi Romà, Marc?
La
a la basílica.
A la basílica, que tenia forma de creu.
Sí, correcte.
Amb la qual sapiguem quines institucions tenim aquí. Vale? Una altra cosa que a mi m'agradaria explicar-vos, és dir, quan jo vaig anar a Egipte, quan s'hi podia anar per aquella zona, vaig anar a Egipte i vaig estar al Museu del Cairo, vale? I de cop i volta veig una estàtua i dic, hòstia puta, és la Verge de Montserrat. O sigui, Verge, la corona, negra, la criatura, la bola del món, sí. Isis amb Osiris. Isis amb Osiris. Quin és l'únic lloc on hi ha un museu egipci a Catalunya?
Perdó.
Amb mòmies incloses?
La Verge de
Montserrat. Us he de fer un dibuix?
La Verge de Montserrat no és negra, és fumada.
La d'Isis tampoc era negra. Fixeu.
És bruta i fumada.
És bruta i fumada. Que... No, amb tot el respecte, però fixeu-vos una cosa. L'Església Catòlica té que incorporar les verges per poder agafar i incorporar cultes pagans que no és capaç de controlar. I, per tant, el ficarà dintre la figura de la Verge Maria.
I això passa també en molts altres llocs del món. Amb figures que no tenen res a veure... Stop, perquè si no, si entrem aquí amb l'història de l'Església, farem un programa a banda.
I si no, comencem a parlar de les diferències entre els impulsos satànics i els luciferics.
Anem per la part econòmica, això que parlàvem de resultats. Aquí crec que, Josep, tu has... tenies una cosa a comentar,
bueno,
no?
No, sí.
Resultats
sí,
de les empreses punteres d'intel·ligència artificial,
vale.
Aquesta exigència.
Excluent el Vaticà, no?
Excluent el Vaticà.
Vale.
Aquest sempre té beneficis, vull dir, i molts.
Sí, com Hisenda. Sí. No, en Marc ho ha dit abans, no? Anthropic sembla, veurem quan publiquin números, no? Però sembla que aquest trimestre entraria en benefici. És curiós quan passa això, no? Per una banda, va ser a novembre, més o menys, que ja, no sé com dir-ne, no? La utilitat, en podríem dir, o el rendiment, o... En fi, que va començar a funcionar molt millor tant els models Anthropic primer com els d'OpenAI, i sobretot amb tasques agèntiques, va ser el mes de novembre que van començar a treure molt millor funcionament, no?
Que llavors, aquest matí ens ha sortit a l'Opus 4.8, eh?
Sí.
En paral·lel a l'anunci de molts beneficis d'Anthropic, no?
No. Aquest dematí sí.
Entrada,
sí, aquest
dematí,
a novembre, entrada, suposadament entrada, veurem quan presentin l'informe trimestral de SEC. Llavors, a novembre comencen a tenir un funcionament bastant més bo. I passa una altra cosa, que és que es dispara l'ús en càrregues agèntiques. És a dir... Tinc agents, ja no és un prompt i una resposta, tinc agents que fan coses, que pensa i diu, espera't, que tornaré, que executo això de fora, que torno, que m'ho miro, que no sé què, és quan es dispara aquest ús. Que això el que fa és disparar el consum de tokens, una barbaritat, però una barbaritat, no? Que és exponencialment. El mateix novembre, si no em falla la memòria, estava buscant l'anunci, ja no el trobava, però ja el trobaré. El mateix novembre, aquest que va ser, dic de memòria, Anthropic va canviar el seu model de preus. Vale? Diria, eh? Estava buscant un anunci i no se'l trobava. Va canviar el model de preus per començar a cobrar a tothom a preus d'API. Això és el que va provocar és que molts usuaris anessin veient en el cas d'Anthropic o dir, se t'ha acabat el consum
Perdona, Josep, això no és exactament així. El que va fer Anthropic va ser dir, si tu vols utilitzar el nostre servei de subscripció, d'allò...
Sí, el 20 euros al mes, sí.
El de 20 euros al mes, o jo pago el de $100 al mes.
Sí,
si tu vols utilitzar
sí,
aquest servei i tindre tota aquesta quota, ho fas des de les nostres aplicacions. Fa servir el Cloud Code com a agent, sí. Fa servir el Cloud Desktop com a aplicació de desktop i fa servir la nostra web. I tens exactament això. De fet, en Simon Willison
sí.
Avui publicava un article.
Sí,
en Simon...
sí, el tinc davant, l'article
d'en
Simon Willison.
L'article aquest d'en Simon Willison, si tu utilitzes la subscripció d'Anthropic i fa servir el Cloud Code, és els $100 et donen com per $1,300 de
sí.
Tokens.
Sí, el que passa és que quan passa això... coincideix amb aquest canvi del patró d'ús, que això també ho expliquem avui, de manera que aquests $20 que en principi deien el mes d'agost, ho deia Anthropic, deia CloudSeeds, els de $20 al mes, include enough usage for a typical workday. Això es va acabar de cop. És a dir, quan comences a tenir càrregues agèntiques ja no te, ja, amb $20, amb el de $20 no arribes.
No, amb $20 necessites el de 100. Necessites el de 100.
Necessites el max, el de 100. Llavors, què passa? Que quan arribes a tope en el de 20 dòlars, que et diu, passa a preu per API. Passa a consumir, per consum, i t'acarrego preu per API.
I et maten aquí.
Clar. Llavors, tant una com l'altra, aquest canvi va fer novembre, va fer novembre els Anthropic, i estava buscant, avui se n'ho deien, penso que a abril va ser quan OpenAI ho va fer, a abril d'aquest any. I això ha disparat els seus beneficis. Però ha disparat els seus beneficis amb empresa, en sector enterprise. I alguna cosa no deixa de ser divertida, no? El sector que requereix més forces, més humans per operar, perquè no van tres contractes enterprise per la web, resulta que és on te van ells, no? I estan contactant. Segons Wilson deia, 700 llocs de treball a OpenAI i 390 a Anthropic, buscant gent de go-to-market i de delivery per enterprise. O sigui, buscant equips de ventes i d'implementació.
Sí, no? Sí, sí, sí.
Que estan atacant directament en el sector enterprise. Què ha passat aquí? Uber diu, és que ens hem gastat en pocs mesos el pressupost de tot l'any, ja, som normal, perquè ho vas calcular, el pressupost d'aquest any ho vas calcular l'octubre. I quan al novembre vas començar a desplegar càrregues agèntiques, aquells càlculs que havia fet no valien per res, no els vas actualitzar. Pues que, tot menjat, no? Llavors, jo penso que estan fent això per donar beneficis o acostar-se a beneficis per demostrar que poden guanyar pasta en algun punt aviat, perquè tenim, segurament sobre setembre, que sortir de borsa tant d'Anthropic com d'OpenAI
i de SpaceX.
I de SpaceX AI, que no sé si vindrà una mica abans d'aquesta.
Em sembla que ja l'estiu.
Sí, perquè ja ha fet el feeling de ser, que en principi ho podria fer abans. I perquè hi hagi, perquè funcioni bé les sortides de borsa tan massives, valoracions que no s'han vist mai, que són absurdes.
SpaceX em sembla que volen entrar a 2 trilions.
Sí, doncs, què passa? Necessites dues coses. Un, que la gent pensi que aquelles empreses algun dia guanyaran diners. I dues, necessites que hi hagi un clima més o menys optimista, de bonança, de dir, hòstia, va tirant, la tecnologia va tirant, llavors se va bé, anem a posar diners. Perquè si no, ningú comprarà. I la meva hipòtesi és que acabarem aquestes IPOs entre setembre i octubre, molt proper a les midterm. Quan s'acosten els midterm, els nord-americans sempre els agafa fred de peus, i en aquestes amb entrar amb tal, encara més, em penso. I, per tant, i la meva hipòtesi, no tinc por de vida, que perquè estem satànics, vaig a
estem veure satànics, avui estem satànics.
I la meva hipòtesi és, aniran les coses optimistes a nivell de borsa, es faran aquestes sortides de borsa salvatges, hi haurà molta gent que voldrà comprar, tant aquestes i per extensió altres tecnològiques, perquè sempre es compra a través de molta gent compra a través de fondos o diverses accions, no un sol títol i tal. Això generarà que molts, diguéssim, grans inversors venguin molt per vendre necessites que algú compri, no? Per tant, hi haurà un moment dolç per vendre amb unes valoracions altes, i quan això passi caurà, i s'acostarà amb el midterm i vindrà que molts analistes porten anunciant de fa temps que és una crisi de deute privat important. I aquí veurem què passa, perquè això té seriosos problemes de consum i afecta tota la cadena. Per tant, sí, veurem com aniran. Dit això, per retorn d'inversió que deies tu abans, Tomàs, estem molt lluny. O sigui, les inversions que porten fetes són una puta bogeria. I sí, encara, com deia en Marc, en volen fer moltes més. No? Per tant, no recordo,
Google no ha pujat preus
per companyia.
Google no ha pujat preus també de les cotitzacions bàsiques i s'ha tirat enrere. Crec que sortia la notícia també. Però aquests
el cas de Google en la IA és curiós, perquè si us fixeu, ara just fa un any que havia sortit el Gemini 2.5 Pro, que era el millor model de programació en aquell moment. En aquell moment era el millor model de programació, i totes les webs d'apostes deien que seria el model standard of the art a finals de 2025. I quan va sortir Cloudopus 4.5, de cop i volta es va acabar això, perquè el Cloudopus 4.5 era el que permetia els fluxos agèntics continuats. És a dir, no que no fallés, però que no fallava en la utilització d'eines. I a més s'han après una sèrie de coses. Llavors, el que sí que és important tenir en compte són les coses que no estem... La primera cosa és, si observem tota la tecnologia de la web, llevat d'estandarditzar l'HTML en l'HTML5 i de la crida de JavaScript asíncron de 2004 de Microsoft amb l'Ajax, pràcticament tota la tecnologia de la web es va inventar durant la bombolla del... del 2000, que va punxar. Vale? Però aquella bombolla va deixar una gran quantitat de tecnologia, de documentació, de gent formada, de nous models de negoci, que ens ha permès després tindre això. Llavors, és a dir, aquí segurament estem a dintre una bombolla, jo ho deia el Ben Thompson, en l'estratègia fa mig any potser, és a dir, escolta, segurament hi ha una bombolla, però s'estan creant moltes coses molt interessants. Llavors, hi ha una altra cosa...
Això, Marc, perdó que et talli, ho explica molt bé una investigadora en teoria econòmica que es diu Carlota Pérez. Té un llibre boníssim, que és Technological Revolution and Financial Capital, The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. I ella explica que hi ha dos grans períodes en qualsevol revolució tecnològica, que són el període d'instal·lació i el període de deployment. No? I el període d'installation period té una part d'irrupció, hi ha capital abundant, tecnologia que promet que promet que ens farà el sopar i serem guapos i alts i forts i tal, no? Que promet algo molt xulo, i això fa que hi hagi una entrada de capital salvatge que financia que surtin empreses aquestes. Això fa que surtin moltes companyies competint, ¿vale? Que és la segona etapa, que és el frenzy, no? Surten moltes companyies competint a fer allò. I la competència què fa? Avança l'estat de les coses. Com que fa avançar... Fa
molta
avançar,
innovació, ja? Moltes idees, molta innovació, es proven moltes coses, s'equivoquen molt, es troba el que funciona...
Hi ha moltes morts, no? I dalt, però... es va provant i iterant moltíssim, per tant, el que tens és que els retorns econòmics estan per sota del cost de capital, perquè moltes moren, perquè moltes no avancen, perquè he fet una cosa que més m'ha superat una altra, no? Llavors, perdoneu. Llavors passem en un moment, diguéssim, això crea un cert pessimisme inversor, perquè els retorns són més baixos que el cost de capital, i passem a una etapa de consolidació, que ja estem a la fase de deployment period, no?
Que gairebé ens estàs explicant el cicle del hype de Gartner.
No, perquè el cicle del hype de Gartner no es basa en tant en economia com en modes.
No, però que encaixa. En el cicle que ens has explicat hi pots superposar el cicle de hype.
Sí, més o menys, tot i que de forma és diferent, no? Però bueno, perquè de forma és diferent.
Bueno, però seria com la segona derivada del que tu estàs dient.
Seria com una sinusoidal i el de Gartner que amb un plató, però bueno. Llavors, què passa? Que hi ha consolidació de companyies, doncs moltes han mort, vaig a comprar-ne d'altres, tal, no sé què, s'ajunten companyies i el focus està en eficiència. Han dit, bueno, hem juntat aquí 20 companyies, doncs anem a fer que això sigui eficient. I a més això fa que les empreses ja han començat a utilitzar aquestes tecnologies i per molt que no sigui potser encara massa adoption, ja comença a haver-hi una certa productivitat, ja comença a haver-hi casos d'ús, ja hi ha casos d'ús bons. I això condueix a que les empreses són eficients, a que comença a tenir un retorns produeix una situació en què les empreses donen un retorn de capital per sobre el cost de les accions, perquè les accions havien caigut, no? Per tant, per sobre el cost de capital, i tornem a l'optimisme. I la primera fase, i la irrupció i el frenziness, no? d'aquest installation period, és capital especulatiu, purament financer, que són els que escalfen els mercats dràsticament. Quan anem a la zona més avorrida, si vulgueu, de deployment period, que és la zona de sinergia, d'ajuntar companyies i eficientàries, i de maduresa, que seguia el plató productiu, no sé què, que en diu el cicle de Gartner, aquí és capital industrial, és capital productiu. Perquè això és capital industrial que no ho fa especulativament, no? I el tema és on està el punt d'inflexió entre el període d'instal·lació i el període de deployment. El que a mi em sembla és que estem en aquest punt, arribant a aquest punt. Per què? Perquè hi ha problemes per tenir prou energia, perquè hi ha problemes per tenir prou centres de dades disponibles i perquè estan fent molta pressió per començar a voler donar beneficis. No? El capital privat de grans fortunes, que és el que mou les inversions, està molt aturat, molt frenat, esperant a una caiguda per entrar baratos a la borsa i, per tant, comença a acabar-se aquest capital per finançar aquestes operacions. Amb que el tema és quan hi ha aquest punt d'inflexió i jo crec que ens hi acostem i que ens hi acostem a final d'any.
Josep, deixa'm afegir un altre tema. La IA... i tot el que li envolta, està movent tant capital que la resta de sectors estan pràcticament plans. A nivell de... a nivell de borsa. L'altre dia mirava les dades i què passa? Que perquè tothom es puja al carro, tothom vol comprar chips o vol comprar... està tots els diners van aquí i la resta estan com plans, estan...
Però
estan...
Al final,
I ho que deia en Marc, vull dir, això genera que s'ha creat una infraestructura salvatge.
Sí.
I aquesta infraestructura salvatge...
però fixeu-vos una cosa.
Haguem construït sobre la crisi del 2000.
Però fixeu-vos una cosa, la idea al final és de la narrativa del final dels agents. Ja no parlem d'ahir, ja parlem de la idea d'aquests a dintre, aquests agents. És que et dona una productivitat que s'aplica a qualsevol cosa. Jo, per exemple, mentre estàvem fent ara aquest programa, he tingut en un dels meus agents, que es diu Grumpy, que estava agafant una tesi doctoral d'un estudiant meu i estava revisant les 150 referències que hi ha en la seva tesi doctoral, ha dedicat a mirar-les totes, verifica que totes estiguin, que els ICCNs, els ICBNs, els DOIs estigui tot bé, que tot estigui fet, que els autors estiguin ben fets i que la cosa que la tesi diu que diu aquest article existeixi i que sí, i que coincideixi. De fet, m'han trobat dos que estan malament que haurem de revisar. I ho està fent fins ara. La diferència entre un ChatGPT i un agent és que quan va sortir ChatGPT va funcionar perquè d'alguna manera competia amb Google. És a dir, quan la gent entrava a ChatGPT i li demanava el mateix que li podia demanar a Google, i el que passava és que ChatGPT donava de manera molt ràpida i molt immediata una resposta que si no era vera, era ben trobada. Vale? I com que estava ben trobada i era molt ràpid, i per tant la velocitat de resposta de l'LLM, del chatbot, era molt important. En canvi, quan jo estic utilitzant agents, la meva necessitat de com funciona no és una resposta immediata. Jo el que vull és que estiri mitja hora treballant sense tocar-me els collons. Jo li encarrego una tasca complexa en la que jo he fet una feina de preparar unes eines, preparar uns recursos, preparar uns documents, preparar unes instruccions, preparar unes memòries, uns skills, uns cucs, una sèrie de coses, que és tot ben complicat, però quan jo el poso a treballar sí que fa una feina útil i que s'hi pot tirar mitja hora, i a mi m'és igual. Clar, el fet que això pugui trigar mitja hora, de cop i volta està canviant l'arquitectura dels centres dels TPDs i fins i tot de com es retornen les coses, perquè ja no busquem velocitat. Llavors tindrem TPDs que tindran que agafar i fer inferència d'alta velocitat, doncs per chatbots tipus ChatGPT o Gemini i coses d'aquestes, i en canvi, quan Anthropic sap que t'està servint el Cloud Code i per tant és agèntic, sap que pot anar a un ritme diferent perquè tu no et posaràs nerviós, perquè el que tu vols és que funcioni bé, que funcioni bé, que et doni una bona resposta. I en pots tindre molts en paral·lel. Et deixa tenir molts en paral·lel. Jo tinc 4, 5, 6 finestres. Parlen dels vampirs, estem parlant de satànics. També ja tenim el Mark Andreessen l'altre dia, ara que estem parlant de temes satànics, en el podcast d'en Joe Rogan, Mark Andreessen, Joe Rogan, en un sol podcast, tots dos allà fotuts 3 hores allà fotent-li, doncs unes coses que explica l'Andreessen és que a Silicon Valley està apareixent la figura del vampir de la IA. Perquè doncs, són gent que de cop i volta, des que va sortir el Clotopus 4.5, estan tancats a casa seva i tenen 20 agents en paral·lel treballant i ni dormen, ni mengen, ni caguen, ni pixen, perquè tenen que estar mantenint els agents funcionant per no malgastar. Ells que tenen 5, 6... El mateix tio que va crear l'OpenClaw, ell deia que ell tenia
ja
8
passava,
subscripcions de Cloud Code al
això
màxim.
Això ja passava jugant a Call of Duty.
El Call of Duty, exacte, doncs però no estava 6 mesos o 8 mesos no. Sense fer aquest tipus de coses.
Però, no, però hi havia gent que...
Hi havia Age of Empires, perdona.
Sí, hi havia gent que ni cagava, ni cagaven, ni pixaven, ni menjaven, ni res jugant.
I el Quake i aquestes coses,
el
tot això ho havíem passat.
Sí, sí.
Però la idea és dir...
Que boomers que sou de
però en el però fixeu-vos un momentet. En el moment en què... En el moment, és dir, fixeu-vos una cosa, quan abans que sortís del cloud computing, el cloud computing va sortir perquè van passar dues coses abans. La primera va ser perquè uns senyors van inventar la màquina virtual, els senyors de VMware van inventar la màquina virtual, i l'altra va ser perquè els senyors de Google van decidir que no volien construir els TPDs com s'estan construint fins ara, que era muntar unes màquines superpotents en clúster i tot replicat i utilitzar hardware, sinó que ho fotrien tot, farien servir hardware barato i que el fet de que un servidor caigués no era una excepció, sinó era la norma, i havíem de tenir un sistema que recollís això. I a partir d'aquí apareix tota la idea del cloud.
El paral·lelisme amb el cloud és molt interessant. Abans en Josep, a porta tancada, em deia que aquesta mena de... Oi, 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 la factura... Això a la gent de cloud ja li havia passat i es va canviar molt com s'interpretava.
En el sentit de núvol, eh? No
sí,
de,
sí,
no
sí,
de
sí.
Cloud. De...
Sí, sí, de cloud, cloud. De núvol.
Clar,
sí.
Llavors, per exemple, avui en dia, des de finals de l'any passat, els mateixos d'Anthropic i després OpenAI i la resta dels models...
Perdoneu que no m'hi puc estar. Una cosa que diu el Jordi. A veure si surt, perdoneu.
És el Cloud of Duty.
Cloud of Duty.
Sobre... Però bueno, la idea és, de cop i volta, la gent que està fotent desplegaments de models estan començant a agafar, estan començant a posar caixa, estan començant a separar, a executar diferents parts en diferents màquines. I si tu necessites servir inferència ràpida, molt ràpida, molts tokens per segon, doncs necessitaràs unes màquines molt integrades, amb una RAM supercara que val una fortuna i unes coses determinades, però si en canvi vols qualitat, models molt grans, i vols anar, diguéssim, en comptes amb cotxe de carreres, amb MotoGP, servint tokens en plan MotoGP, vols anar en plan camión, pots tindre arquitectures diferents. I aquestes arquitectures s'estan construint. Lo fotut, que és el que t'explota el cap, és que qui està preparat per aquestes arquitectures? Primer de tot, qui té el CPD més gros del món per entrenament? El senyor Musk. I quina és l'arquitectura que pot sortir per moure agents? CPDs a l'espai. Imagina't satèl·lits tipus Starlink, però amb una GPU, cadascun amb la seva placa fotovoltaica amb el seu radiador de dissipació, connectats per làser. Com ara que la velocitat...
Sí que, ara sí que m'ha esmentat el diable, eh?
Ara hem esmentat el diable, però bé, però almenys aquest no es menja criatures. Vale?
Bueno, el seu pare em penso que sí.
El seu pare és possible, però ell encara no. Ell només els condemna i els expulsa de casa. Però són... Ei, poca broma, la idea de dir satèl·lits amb GPUs connectats per làser, vale? Que no necessiten aquesta latència tan ràpida que té el ChatGPT, però que en fluxos agèntics, doncs, que triguen 10, 15, 20 minuts en agafar i completar tasques o compleccions de taxes molt més complexes durant el temps i et pots esperar, aquest tipus de computació pots acabar movent molts més tokens, aportant molt més valor de maneres diferents. És a dir, que tindrem diferents tipus de maneres de lliurar i que encara s'estan inventant moltes coses.
Però això és caríssim, Marc. Desplegar
no, no,
això
però
és
el que t'estic dient és que depèn. O sigui, si tu has d'agafar i has de moure 10.000 persones d'un costat a un altre amb motos, amb motos de MotoGP i portant-los de paquet, et tiraràs molt de temps i necessitaràs moltíssimes motos.
Sí,
però si tu de cop i volta pots
desplegar...
dir, no, escolta, agafa un AVE amb quatre combois
2000,
has esmigut a tots.
2026, tot i que tenim moltes coses avançades, desplegar data centers a l'espai és caríssim. Ara per ara.
Primer de tot, el que hem de tenir en compte, segons el que hem vist, no és si és car, és si és viable. Perquè, per exemple, avui en dia el que estem fent és apuntar a construir GPUs i CPUs o màquines unificades com les d'Apple a cada vegada a uns nivells de nanòmetres més petits que ens estem arribant als límits on es generen uns problemes geopolítics tremendos. Quan precisament a l'espai necessitaries GPUs més grosses, vale? Amb menys ràtio d'integració. I com que necessites altres tipus de velocitats, no necessitaries RAMs tan cares. Podries agafar les RAMs més barates que ja existeixen i ja tens. És a dir, pot haver-hi una forma de reciclar GPUs. Les GPUs existents les envies a l'espai. I després haurem de fer aquella sèrie de l'Espacio 1990 que anaven amb aquella nau espacial recollint escombraries per recollir tots els satèl·lits que tenim en òrbita, amb els Starlinks i totes aquestes coses.
Només li falta l'òrbita baixa, això.
Però de moment que... només ho pot fer l'Elon Musk, perquè en el Jeff Bezos li exploten els
sí,
coets.
Sí, sí.
Foten uns pets com una gla.
Que encara no sabem... Bueno, aquesta matinada...
Com en diuen a Madrid, és un pedo com una bellota.
Sí. No. L'últim qui va tornar bé, no? En Bezos? Va aterrar bé, no? L'últim que va enviar o no?
No, l'últim li ha fotut un pet aquesta matinada.
No, a veure, era un assaig... No anava a volar, era un assaig de combustible. El que han fet avui
sí,
era un assaig de combustible. Però ha combustionat
tingut,
perquè s'ha mogut...
Ha tingut una combustió...
Florida s'ha desplaçat 15 centímetres cap a Europa, d'acord? ¿Vale? O sigui que tenen un problema.
Els de Cuba s'han acollonit, ja lleguen, ja vienen, joder, que ja vienen.
Sí, sí. Sí, sí, ha sigut un pet com una gla, però era només una prova de combustible que afecta el programa Artemisa, que és el de la
Lluna. Ha sigut un èxit, ha combustionat totalment.
Bueno, recordem que en el Mas també li petaven els coets i les
no,
proves
i tot,
de combustible.
Ells en diuen desmantelaments no planificats.
El llenguatge, que és tan dúctil. Vale, ha aparegut el Jordi, que ja us he dit el Clau of Duty, també ha aparegut en Rafa Rodríguez, saludant-nos. Gràcies a tots els que esteu saludant i en directe a YouTube. Alguna cosa més en relació a aquest tema dels beneficis i retorns, no?
No, no, però a veure, l'anàlisi d'en Josep aquest de dir, escolta, ara estan aquí fent un pump per poder sortir a borsa i tot serà de color de rosa per nosaltres poder fer les IPOs, perquè clar, és que si està sortint aquestes tres empreses, és que no hi ha diners per comprar-ho.
Ha dit en Josep una cosa, així com de passada, però que pot tenir impacte bastant rellevant, veient cap a on, on està la massificació de la inversió en aquest moment. Tu dius que en el moment que s'arriba a la fase, diguéssim, inicial, no a la de desplegament, no? Hi ha com una caiguda. O sigui, la gent...
Quan s'ha acabat el moment optimista d'inversió, es crea molta competència, això fa que no puguis recuperar el cost de capital. Sí. Perquè el retorn és massa baix, perquè hi ha massa competència. Llavors, això provoca una... Diguéssim, estàs en una situació inversor pessimista.
Sí.
I això passa a la consolidació, que moltes no poden seguir, s'han de vendre o mal vendre, i per tant, és una de les parts on crees els monopolis.
Axios aquesta setmana estava comentant que tan fort ha sigut l'eufòria que hem d'estar una mica precavuts justament en això que acabes d'explicar, Josep, que també sigui molt fort el pessimisme, saps el que vull dir-te? I aleshores les caigudes siguin molt espectaculars.
Bueno, vale? si et mantens, si tu mires des de lluny també d'això, però si també no penseu estàs... una cosa, eh? O sigui, si ens mira, seguim l'analogia...
No, però hi ha un problema de la crisi de capital privat, que deia en Josep, que això pot ser rellevant a nivell global.
Però mira una cosa de com han anat les coses. Si tu agafes, per exemple, l'empresa Intel, l'empresa Intel fa quatre dies, després de que en Trump fiqués diners directament a Intel, han recuperat el valor que tenien abans de la punxada de l'any 2000.
I que Trump va fer això, i després va pressionar en Tim Cook perquè el Tim Cook digués que Apple compraria...
I perquè Apple també hi fotés pasta, sí.
Apple hi fotés pasta, però Apple prefereix ficar-hi pasta que no comprar-li les GPUs o el que sigui a Intel. Però Intel ha recuperat ara el valor que tenia abans de la caiguda de l'any 2000, però en canvi empreses com Amazon o la mateixa Apple veja'ls del darrere. Vale? Amb la qual cosa no se sap mai
però Apple en quina posició t'estàs posant. Apple i Amazon estan en una fase diferent. És la fase que deia en Josep de que estan recollint inversions industrials, no especulatives. Fins fa poc, perquè Apple ha estat una de tantes, de les top 7.
Picks and shovels.
Sí, eren les 7 que tothom anava a posar diners de forma especulativa. I això, com ara l'especulació no està aquí, sinó que està en la IA, doncs ara la gent que inverteix i que fa una inversió pensant més en un model d'inversió de capital, no? Una inversió industrial, com deia en Josep.
Però en aquest sentit, qui estan fent la inversió potent a nivell de pics i pales serien Apple amb el que està fotent, els d'Intel, que volen, si els aconsegueixen que els hi funcioni el Foundry, però el boig d'en Musk... El boig en Mas, perquè ara com ara té el Colossus, està muntant el Colossus 2 i té els coets. O sigui que dius, ells vol jugar tot a lo que es mou. I si li funciona, doncs segurament li funcionarà. Mentre que Anthropic i OpenAI tenen sempre l'aposta de... Perquè al final, si els desenvolupadors estem fent servir actualment Anthropic i el ChatGPT, el GPT 5.5, és perquè són els millors models. Però no tenim cap connexió emocional. Jo tinc el meu sistema d'agents, el tinc provat per canviar-lo d'OpenAI a Anthropic canviant una variable d'entorn, amb la qual cosa, és a dir, el que funcioni més bé aquell dia serà el que jo correré, i si hi ha un altre...
I cap on anirem, jo crec, claríssim, perquè ja comença a haver models quantitzats que funcionen amb hardware relativament modest molt bé per fer codi. Jo crec que anirem a sistemes que utilitzaran models de pagament quan t'interessin certes tasques o resposta immediata o tasques més complexes, però per tasques més senzilles podràs tirar amb un Qwen o amb un DeepSeek, com
els, que sigui, el DeepSeek local, P4 Flash. El que explicàvem la setmana passada, que això és una mica també del canvi de model de computació que hi ha quan anem a fluxos agèntics, és el DeepSeek V4 Flash, doncs, per a Mac Studio el que ve és amb la possibilitat de treballar amb KV Caché.
Per
i de
feines...
I volta, quan treballes amb agents, funciona més bé, perquè un agent està enviant sempre el mateix context una vegada i una altra,
per
i no l'has de recomputar.
I això que deies,
Tira, per una idea, Josep.
No, i això que deies abans del Colossus, Marc, que també ho deia avui en Simon Wigginson, no? I l'acord que ha fet, l'acord que ha fet Anthropic és de comprar... de pagar, perdó, 1,25 bilions, 1.250 milions de dòlars al mes.
Al mes? Posa'm-los aquí, que no tinc butxaques.
Al mes, no? I deia que això els hi permetria, en un cert anthropic, deia que it could increase our usage limits for cloud code and the cloud API. Què vol dir? Que faran servir Colossus no només per entrenar, sinó també per inferència.
Per inferència. Tenen la part d'inferència, tenen la part...
Cuidado.
Però, a més, la gent de Cursor, que Cursor, jo li tinc molt de carinyo, va ser el, potser el primer agent de programació com a tal, que va sortir a finals de 2024, i van treure el seu primer model, i ja van per al seu model propi, que es diu Composer 2.5, que sembla ser que és un GROC 4 customitzat amb totes les dades de tots els programadors que portem 2 anys i pico utilitzant Cursor.
Funciona bastant bé,
I el tenen corrent també a Can Groc. O sigui, en Màscara ha ficat la puteta dintre Anthropic, ha ficat la puteta dintre de Cursor i, a més, està agafant totes les dades. No crec que continuï fent Grocs, perquè l'equip de Groc va marxar, i jo crec que en aquest cas, el cas del Groc, és un, jo crec que va ser... van fer trampes al solitari. O sigui, el Musk va agafar un equip i li va dir: necessito que em traieu un model que surti molt bé als benchmarks per tindre eyeballs i que la gent en provi. I ja està. I bàsicament és el que es va veure, que tenia molt, anava molt bé en els benchmarks, però després, quan li donaves un ús dia a dia, doncs el Groc no tirava com un... com un Claude o com un Gemini i un d'allò. Però ho van fer per posicionar-se, i en aquest moment, però ells tenen la computació, tenen els Colossus aquests, estan fotent l'altre. No sé què collons fot en Musk, però és capaç de fer projectes d'enginyeria que ningú diu que es poden fer. Perquè muntar un CPD com el Colossus 1, tothom deia que això es tarda en 5 anys en fotre-ho, i ho va fotre en mig any, i el va engegar. Evidentment, es va saltar totes les normes, va fer trampes al solitari, va cremar calçotets, tot, però és capaç de fotre aquestes coses que dius: juga amb una altra lliga. I a més,
va baixem, cap a... baixem de lo macro a lo micro, si us, no us se sap greu, vale? Començaré per una cosa, parlant de Quen.
Quen.
En Dani Quen és un gran usuari de TEDx Quen, no?
TEDx Quen.
Com va el teu projecte? N'estàs traient?
Molt bé, la veritat és... Mira, ara és una passada. El que us explicaré és increïble i jo crec que únic en el món. Estava buscant
un moment, perdona, Recordem que en Dani està fent córrer moltes d'aquestes tecnologies en local, en un Apple Studio.
Sí. En un estudi, i un estudi més aviat petitó. No és un...
Sí, sí, sí. No, és 64 gigas, és un M2 Max. Bé, doncs, buscant B-roll pel documental de BIH que estic fent, vaig contactar amb diverses organitzacions que tenen material dels anys 80 i dels anys 90 de gent que ha donat gratuïtament en aquestes fundacions. Una fundació em va dir: escolta, tens aquesta gent, hi ha una persona que ha fet tots aquests documentals, contacta amb ell i que et digui si et dona permís o no. Vaig contactar amb ell i al cap de 3-4 dies em respon que diu: carta blanca, fes amb el meu material el que vulguis. Això sí, posa'm amb els crèdits i no deixis quedar malament. Així que el que vaig fer va ser, ho té tot en archive.org, i vaig baixar-me tot el seu contingut, com uns 300 gigas de material.
Material de quin tipus? Vídeos, àudios, text? Vídeos. Vídeos.
Vídeos gravats d'entre els anys 80 i 90. Ell és de Nova York i va estar filmant conferències, manifestacions, simpòsiums sobre VIH i SIDA a Nova York i va a altres països. I hi ha un contingut increïble. El tinc ja i ja he començat a entrenar a la meva pròpia wiki. És material que no sortirà, segurament no sortirà, sortirà molt poca cosa, però quan acabi el documental parlaré amb ell i li diré: escolta, tu tens un material increïble que ningú té i jo tinc l'eina que gràcies a
per explotar-ho.
Podem explotar-ho i per fer-ho conjuntament. I quan acabi el documental segurament hi haurà una segona part d'aquest documental només centrat en el seu material, i traurem segurament algun material, però que ja dic, és, tot el material que ell té és increïble, i tot el contingut que hi ha, bueno, es pot fer una història, es pot fer un material
impressionant. Clar, però fixa't una cosa, Dani, estem parlant de quantes hores de vídeo estem parlant?
No sé, setmanes.
1.000 hores de vídeo? 2.000
sí,
hores de vídeo?
Sí, tranquil·lament. Clar, és a dir,
el projecte de poder agafar i pentinar aquesta informació, vale, és bestial. Intenta, no sé si ho has fet, però quan montis el wiki, també li pots dir que, a part que suposo que et donarà les indexacions d'aquesta cada vídeo, vale, que et capturi pantalles. És a dir, quan facis el... Digues, si tu saps que en un moment determinat hi ha alguna cosa d'això, tu li pots dir llavors, el mateix agent, el mateix cloud code el que facis, a través de l'FFMP que et pot treure un frame. Jo, per exemple, el que faig, el dimarts passat vaig fer una classe online doncs, per de formació professors a l'UPC, i llavors el que vaig fer va ser, mira, aquesta reunió de Google Meet que estàvem tots i que és online, me la descarrego, m'extreus a l'àudio, em poleixes l'àudio a partir del vocabulari que sabem que fem servir de veritat i que no surtin coses de xiquito a la calçada, vale? I llavors a partir prepares uns apunts...
Que és lo habitual quan el Marc està en una reunió.
Ja, no, però el problema és que si tu, per exemple, estàs fent servir el Whisper en català, i el configures en català, quan parles anglès, llegeix xiquito. O sigui, però és que el Whisper llegirà xiquito, però llavors tu li pots dir extreu-me la imatge, i llavors et fa un markdown en el que tu li posa, en el que et posa d'això i t'inserta la imatge. I llavors també tens la... I quan tu miris el wiki tindràs les referències visuals. Vale, amb la qual és com donar-li una volta o fins i tot extreure petits clips i des del markdown tu poder fer clic en aquell petit
clip i veure'l.
Tornem a baixar.
Ja dic, brutal.
O que et monti el vídeo.
Vale? Però aquí jo ara... està la fase creativa d'en Dani que no la vol perdre. No? Aquí,
però et pot muntar com un storyboard. Jo el que tinc muntat és... treballo amb una idea d'un capítol d'una classe online, preparem els apunts i quan tinc els apunts preparats li dic ara em generes unes transparències i ara em prepares la lectura, utilitzem així i ara t'agafes, et connectes online contra l'Eleven Labs, em generes l'àudio, em generes
amb la veu d'en Dani
jo l'he generat amb la meva veu i va bastant bé. Sí. M'he clonat la meva veu i va bastant bé. En anglès el que passa que a mi no m'acaba d'agradar perquè l'accent és molt fort, però et genera l'àudio i llavors et posa les transparències i et fa un vídeo. I llavors a partir d'aquí te l'importa el Final Cut i tu pots fer coses.
Jo vaig fer fa poc per una xerrada que havia de fer sobre ByteRight i tenia un potser vídeos de testimonis de pacients i de més i volia fer un resumet, res, un minut, dos minuts, a partir d'una colla de vídeos de testimonis de 5-10 minuts, no? I vaig fer un cloud code i amb una skill fent servir el shortcut CLI, no? Fent servir el CLI de shortcut, que ell me fes el vídeo triant, que jo hi vaig dir, mira, vull destacar, les idees que vull destacar són aquestes, pum, 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 i triem-ho, no? I que m'amuntés el projecte de shortcut, de manera que ja m'heixeu el fitxaquet XML del shortcut.
Com és això? Shortcut o shortcut?
Sí, no, shortcut.
Shotcut, vale, sí, deixa'm buscar.
És una eina open source d'edició de vídeo molt xula, vale? Molt, molt xula, la veritat és que va molt bé, i és gratis, no? És open. I aquesta gent és un editor de vídeo, estic mirant... I aquesta, shotcut.org, vale? Estava mirant l'extensió de domini, que no me'n recordava. Doncs hi ha una CLI, i amb aquesta CLI em vaig muntar un skill... Per muntar els fitxaquets de projectes. Són XMLs, eh? Que aquí diuen, pues mira, aquí muntes una pista d'àudio, aquí una de vídeo, aquí no sé què, aquí comença, aquí acaba d'aquest vídeo, aquesta és la playlist, m'agafes el vídeo aquest de la playlist, talles per aquí, tal. I, bueno, pues m'ho va muntar bastant bé, si vols tenir una cosa una mica cotrilles, transicions i tal. Cotrillo no n'hi havia, però tampoc hi havia demanat, però m'és igual. Perquè el que sí va fer molt bé va ser agafar els trossos del que s'enrotlla el pacient, pues, aquestes coses que a mi m'interessaven, no? I a partir d'aquí, obres el projecte, acabes d'editar, de posar maco, fade in, fade out, d'àudio, no sé què, no sé quantos, i tira que te vas.
Continuant tocant de peus a terra, en Rafa ens proposa el següent. Diu, podeu parlar una mica més del vostre entorn de desenvolupament, ID, CLI, quins models, local versus pagant per token, i també afegeix. Jo al treball faig servir Antigravity més Gemini més una versió interna del Git. Ara m'he comprat un gaming PC personal amb Fedora Linux i vull provar alguna altra combinació d'eines. Això dependrà també de la RAM i més paràmetres, eh? Però bueno, què li podeu contestar a en Rafa? Quin seria el vostre setup bàsic? Tu ja dius, Ludo, que tu no et cases amb ningú.
Bueno, jo el que jo vaig fer va ser crear-me, començar treballant amb Cloud Code, però allò és el que he fet és dir-li al mateix Cloud Code, escolta, no vull res específic de Cloud. I tota la informació que tu necessites al final són fitxers de Markdown i configuracions d'eines que tu fas en el teu sistema, com el Shotcut CLI aquest que té. A mi m'ho fa amb l'FFmpeg i amb un barrege amb àudio, amb vídeo i coses, però segurament el provaré per poder combinar vídeos, tot i que jo edito final manualment amb Final Cut Pro, però el tinc comprat. Però la idea és dir, tu tens un conjunt d'eines de command line i servidors MCP, el Playwright, les eines que tu fas servir, jo per exemple tinc alguna eina que em transforma des de Markdown a PDF i el tinc configurat com jo vull, crees les teves instruccions, que són els skills de com va cadascuna d'aquestes coses, i vas provant i t'ho vas fent.
Jo el que sí parla, que parla d'entorns de desenvolupament, no només de vídeo, parlant
de tot. Sí. Jo amb això faig servir per codi, per vídeo, per web, per revisió acadèmica. Totes les meves coses que jo faig està tot aquí. Jo el que sí que he fet és separar el problema està que aquests sistemes no tenen context infinit. Com que no tenen context infinit, no li pots donar totes les instruccions en un únic fitxer. Llavors el que he fet és, primer de tot, separar en diferents tipus de coses, diferents directives, diferents memòries i coses que ell pugui trobar ràpidament, fer la part del wiki, aquella que dèiem amb el wiki estil Carpathy, que dèiem d'això, i el que tinc fet és que el que tinc és diferents persones. Diferents persones amb noms específics. Jo, per exemple, tinc un que es diu Bilby, que es dedica a agafar i es connecta contra Google, m'agafa el Gmail, em llegeix els calendaris, m'agafa coses i em porta l'agenda. I té el meu to-do list i té les coses que això... I en Bilby té aquesta informació i té les instruccions, té uns fitxers que ell gestiona, que jo vaig mirant i vaig completant les tasques, és on vaig treballant, utilitzant Obsidian per mirar aquests arxius Markdown. Després tinc un altre que m'ajuda a escriure i que té accés a tot el que jo escriu, a totes les meves idees, a tots els meus principis que jo he anat col·leccionant i a més fins i tot i escriu bastant amb el meu estil. Jo de vegades dic, mira, haurem d'escriure un parell de paràgrafs sobre això, però m'escriu, va, com vas a treballar? Mira, canviem això, i treballo això. Aquesta és l'Àgata. Després en tinc una altra que em fa feina tècnica, que em dedica a instal·lar coses, a gestionar el repositori, gestionar el Git, a fer PDFs, fer coses aquestes. Aquest es diu Mycroft. Tinc el revisió acadèmic.
Amb qui ho tires?
Tot amb Cloud.
A qui li tires?
No, la idea és que això pot funcionar amb Cloud Code, però ho he fet funcionar amb Codex i ho he fet funcionar amb el Quen Click, amb qualsevol, perquè la idea és tindre un conjunt de fitxers que són teus i que no estan marcats amb cap estàndard. Simplement és, mira, l'arxiu claude.md, doncs li dic agents.md i canvio les coses, que sigui independent. Que tu simplement, tocant un fitxer, diguis, ara tiro amb aquesta altra plataforma. Però la idea és anar-te creant tot el teu. I que quan faci una cosa, dius, ei, mira, tinc que fer això, doncs, en comptes de dir, fes-m'ho i ja està, és dir, no, a veure, fes-m'ho, però fes-m'ho molt bé i anem a crear el procediment perquè sempre m'ho facis així. I llavors ja tens com una eina que és teva. Mira, ei, passa'm això a PDF. Jo, per exemple, ara el que faig és, en comptes de llegir en pantalla, utilitzo el Remarkable i el que tinc és, li he dit, escolta, passa'm això al Remarkable, doncs m'agafa i em genera un PDF que té la font, els marges i la mida perquè el PDF es vegi perfecte en el Remarkable i amb les meves ulleres de curt de vista. I ja m'ho deixa en una carpeta que jo només ho tinc arrossegant al Remarkable desktop.
Diu el Jordi, quan se vol.
Quan
se vol.
Aunque, encara que personalment, si teniu un ordinador amb RAM, el DeepSeek V4 amb la KV-Cache per fer servir agents... va molt bé, els resultats són molt fins, serien l'equivalent a un GPT-4.1, seria equivalent a això, és a dir, el ChatGPT que teníem fa un any, de bo que és, i et corre a casa, i això...
Sí, jo m'he de mirar una miqueta més el tema dels agents per fer més tasques del que,
a veure,
de la wiki.
Jo personalment, Dani, fer servir un model com el Claude per orquestrar i les tasques de processament d'arxius, sí, posar el Quen. És el seu. Perquè també estalviaràs tokens per una banda i orquestraràs. Perquè al final la gràcia del Claude és que el Claude o el GPT-5.5 és que no s'equivoquen fent servir les eines, o s'equivoquen molt poc. I tu el que no vols és execucions fallides. Si es tira mitja hora treballant està bé, però si la caga, si es tira mitja hora per dir-te que l'ha cagat, dius, hòstia.
Josep, tu no vols aportar res? O... No, nosaltres... Bueno,
no, jo treballo sobretot amb Cursor i amb CloudCode, segons quines coses.
Sí.
Però habitualment ho faig servir des de Cursor.
I és que el dia que vaig començar a fer servir en plan potent, vaig trobar la potència al CloudCode, el Cursor és que l'estic obrint per mirar el codi.
Yeah.
Estic mirant, i sí que, per exemple, ara d'aquí un 15 dies tindré que tocar una miqueta d'interfícies web de l'aplicació que tenim, i llavors utilitzaré el Cursor, perquè el Cursor té un sistema molt bo de treball amb allò. Però la potència que té...
Has provat el Cloud Designer?
No encara.
Jo sí que l'he provat una miqueta i...
És una passada. És una passada.
És que no dona la vida. No podem estar al dia. O sigui, necessitem 10 anys. O sigui, si amb el que s'ha generat fins ara...
Hauríem de tenir cada mes un any de temps per estudiar.
Però jo t'ho dic, o sigui, si ara no, tots els investigadors d'IA generativa es paren i no treuen res nou en 10 anys, tenim feina per 10 anys. Tranquil·lament.
Avui l'entrevista que he tingut m'han comentat una miqueta la meva forma de treballar i les idees que tinc. Li he comentat el tema del wiki, del documental, i s'han quedat a quadros.
Aquest senyor viu al futur. Aquest senyor viu al futur. No, però jo ara ho estic veient molt, eh? O sigui, jo ara quan estic parlant amb gent de la feina i d'allò, o sigui, són els que estem fent coses amb agents... I són la gent que fan servir el xat GPT per quatre coses. Però estem com... Hi ha molta diferència de productivitat. Molta.
Jo estic... Sí, clar. Jo estic en aquesta fase. No faig servir xat GPT, faig servir Perplexity Pro, però estic molt... O sigui, la majoria de coses és substitutòries del Google.
Sorprenentment bo, Perplexity.
Perquè afina... Sí, a mi el que em fa és guanyar molt de temps i m'afina super ben afinada aquella resposta tècnica concreta, aquell botó, aquella instrucció, aquella cosa
però
que necessito.
Però el Perplexity Pro o el normal, que ha de ser sempre... Jo el faig servir tampoc, que sempre totes les queries em són Pro. Però el que fa, el fa només una cosa, però molt més ben feta, que és donar-te una resposta a partir de les millors cerques possibles a la web. I dius, mira, aquí tens el que tu necessites saber. I cada vegada estic anant més a Perplexity a buscar. Ho fa millor que Claude o que ChatGPT. Però el que fa molt bé el ChatGPT, que és el que jo recomano a la gent que faci, és que quan tu vols aprendre una cosa de veritat, li diguis, fes-me un deep research. Li planteges una pregunta d'allò i li dius que et busqui opcions, que et busqui pros, contra, arguments a favor, arguments contra, evidències i d'això, i el tires. I es tira 2 hores i et fot un document.
Però això no és una resposta, com jo busco, que és una resposta tècnica, concreta i afinada.
I ràpida.
Sí, és una altra història.
Exacte, fins i tot sense pagar el Perplexity, per mi ara com és el millor de tots dels que fa això.
Diuen Jordi, i no podem utilitzar un model d'aquests perquè ens faci la feina d'estar al dia de totes les eines i poder aprofitar-les? No
es diu Rubén.
Es diu Rubén. No, d'on treu les hores?
En Mycroft, l'Àgata, en Bilby, en Rubén.
D'on treu les hores en Rub per estar al cas de totes les novetats?
Ell viu a 2030. Ell ara com ara viu a 2030 és... Ell diu coses de vegades en els grups que estem i jo l'entenc al cap d'un mes del que deia. Dic, allò que deia en Rubén, vale, ara ho he entès. Però fa un comentari i dius, no, és que no sé per on agafar el que ha dit, i després dius, sí que tenia raó, sí, el tio, però necessites un mes.
Nois, hem de deixar aquí el programa, ja en portem una hora i 2 quarts. Gràcies. Rafael, pràcticament només t'hem dit hola i no has dit res més. Sé que has estat molt liat aquests dies.
Ha portat pau.
De pau no ho fe, però...
Una pau satànica per aquest programa satànic.
No, ens has portat la presència de les temperatures més altes de Catalunya, això segur.
Pues mira, estem a 35 graus, no, perdona, 36 graus a Balaguer.
Yeah, hòstia,
et veus moreno, eh?
Sí.
O cremat directament, perquè...
Negre! És a dir, estic negre.
Tinc negre de la calor.
Nois, moltes gràcies a tots. Josep, gràcies per avui passar-te, molt interessant. Tu, veus, en Josep sí que ha portat pau i una mica més de reflexió extensa del sí. que fem. Està molt bé, tio. Molt content, sempre
però,
que vens.
Però el que us ha portat referències satàniques he sigut jo, eh?
Hòstia, a Estocolm estan a 19.
Quina enveja,
sí,
Dani.
Sí. I a un lloc on tinc reservat un apartament per al juliol estan avant.
Està clar que les noves cases, està clar que les noves cases d'estiu els hem de construir a Svalbard.
Sí.
Te'n vas a Islàndia l'estiu,
Marc? Me'n vaig a Islàndia.
Quan hi vas?
A finals de juliol.
Quins dies?
A partir del 20.
A partir del 20 de juliol sí. fins a?
Fins a principis d'agost.
Coincidirem a Islàndia.
Ah, sí?
Quedem per menjar o què?
Una mica de tauró podrit.
No, collons, no, sé un lloc on es menja bé.
Saps un lloc on es menja bé?
Tauró podrit.
Ja quadrarem.
Estem tots...
Jo me'n vaig el 29 cap a Islàndia.
Ai, doncs encara ens trobarem perquè fa la Vic, perquè estarem per agafar l'avió. Ens trobem però, perquè...
Dius que tornes a primers d'agost, no?
No, abans de l'1 d'agost.
Abans de l'1 d'agost tornes.
Com?
Tornes cap aquí.
Sí.
Jo vaig allà el 29 de juliol.
Em sembla que torno el 30, doncs potser ens trobem perquè fa la Vic.
A veure, seguiu-ho.
Anem a la Blue Lagoon. Anem a la Blue Lagoon.
Fa l'hòstia que no ens veiem en persona per aquí.
Estaria guai que ens trobéssim a Islàndia. Que
trobis
amb la seva Islàndia, que trobis amb la seva Islàndia, estaria ja...
Home, si us
trobeu
si
hem de trobar
que
fa Vic, la Blue Lagoon. La Blue Lagoon és el lloc.
Si us trobeu a la Blue Lagoon, volem fotos d'aquesta trobada.
La Blue Lagoon t'has de fer la foto, home.
Estem aquí tots passant temperatures amb els mòbils. El Rafael Jesús està a 36 graus, en Dani a 19, nosaltres aquí a la Vall d'en Bas estem a 28.
És que, a veure, per entendre's, la Blue Lagoon és una mega piscina d'aigua volcànica calentona que té un color així com de l'aigua de Mallorca, quan no hi ha ningú banyant-se aquell blau així preciós, però només és tèrbol i no es veu, només es veu l'aigua aquella, i a sobre hi ha un bareto on et donen cubates i te'ls fots en la piscina.
Això està molt bé, perquè a diferència de Mallorca, allà, en teoria, no van a parar les aigües fecals, no?, en el mar Mediterrani, no? És a dir, que està bé. Dels turistes que venen allà emborratxats.
Ni fan balconing ni aquestes coses.
Bueno, a veure, diguéssim que una sessió a la Blue Lagoon et pot costar, diguéssim, com un parell de dies d'hotel a Mallorca
sí,
o
sí,
més.
Sí, ben bé.
O sigui que tu, això,
doncs ja
ens
enviem uns missatges, Marc.
Ens coordinem a veure si ens trobem a Keflavik.
Seria molt guai.
Oients, moltes gràcies a tots per seguir-nos avui i ens retrobem la setmana vinent. Vinga, moltes gràcies a tots vosaltres.
Adéu. Heavy metal!